Doncs avui se celebra el Dia Mundial contra la Obesitat. Recordes la pandèmia que vam viure aviat farà 4 anys? Va venir de cop, va ser un cop dur, vam perdre molta gent i ho vam viure com una pandèmia. Després ha anat passant i, mira, molts l'hem oblidat. Doncs la obesitat està considerada una altra pandèmia. Una d'aquestes que escolta, que és tan o més greu i que ha anat passant per sota del radar. Per què et dic això? Doncs perquè des de l'any 1975 aquesta malaltia s'ha triplicat i l'any 2016 parlàvem, el 2016 ja farà 8 anys, eh? El 2016 parlàvem de 1.900 milions d'adults que tenien obesitat al món i 340 milions de nens o adolescents que també la patien. Per tant, en total estàvem parlant al 2016 de més de 2.200 milions de persones amb obesitat. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ja ha arribat, ja fa dies, eh? Aquesta malaltia té proporcions epidèmiques a nivell mundial i és una malaltia que fa mal al cos i que és una de les principals causes de mortalitat. Per tant, avui és el Dia Mundial contra la Obesitat. Si tens una patologia, doncs s'ha de tractar, però si no tens cap malaltia, s'ha d'intentar portar uns hàbits de vida saludables i actius i el cos farà la resta. Però si te la deixes créixer, doncs serà difícil. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dilluns, comencem setmana 4 de març del 2024, ja setmana íntegra al mes de març, que hem tingut un cap de setmana fred, ventós, bé, el que hauria de ser el mes de març, eh? Vent, i saps que té aquesta fama, però a més amb temperatures baixes. Sí, sí, hem tingut unes temperatures mínimes interessants. Ens hem quedat, per exemple, a 3 graus positius a Lleida i a les Borges Blanques, 2 a Mollerussa i al Picat, 1 positiu a Tàrrega i a Solsona, mig grau positiu a Cervera, 2 sota 0 a Balaguer i a Serós, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell i a Viella, 3 sota 0 a Tremp, Artesa de Segre, 1 sota 0 a Sort, 5 sota 0 al Pont de Suert i a Capdella, 6 sota 0 a Arties, 10 sota 0 a la cota 2.500 d'Espot, 12 sota 0 a la cota 2.500 de Boí i 13 sota 0 a la cota 2.500 de Baqueira. A la pica d'estats doncs, s'han quedat a 18 sota 0. Per tant, sí, les temperatures han baixat i de quina manera, sobretot les mínimes. A més, hem tingut un cap de setmana amb vent i ja saps que si fa fred i a sobre tens vent, la sensació tèrmica encara baixa. Hores d'ara, tenim 11,2 graus a la ciutat de Lleida. Tenim una mica de vent, 11 km per hora. Cel núvol, cobert, amb núvols. I això fa que la sensació tèrmica doncs, sigui més baixa d'aquests 11,2 graus. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs ens ho explica l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui a la província de Lleida el fort vent que ha bufat aquest matí tendirà a anar perdent intensitat a mesura que avanci la jornada i al Pirineu s'espera cel ennuvolat amb precipitacions que es poden tornar a repetir a últimes hores i amb cota de neu que pujarà al llarg de la tarda entorn als 1.400 i 1.600 metres. A la resta de la província s'espera cel ennuvolat però sense esperar precipitacions. Temperatures que pujaran, tindrem 17 graus de màxima a Lleida, 16 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. De cara demà dimarts seguirem amb el vent que bufarà d'intensitat moderada i al Pirineu tindrem cel ennuvolat amb precipitacions de nou a la vessant nord i amb cota de neu que anirà baixant al llarg del matí entorn als 600 i els 800 metres. A la resta de la província predominarà el cel poc ennuvolat i les temperatures aniran a la baixa al Pirineu i es mantindran sense canvis a la resta. Tindrem 15 graus de màxima a Lleida, 12 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Vinga, que et segueixo parlant d'aigua, però ja de la present i de la futura.
COPE
COPE Lleida.
Estàs informat.
I és que el Canal d'Aragó i Catalunya comença avui la campanya de rec amb prorratejos i demanda lliure. El president dels regants, José Luis Pérez, ha explicat que si bé la situació dels embassaments de Barazona i Sant Salvador és generosa, completament plens, en el cas de la conca de la Noguera Ribagorçana està sota mínims, com l'any passat. Per això, ara al principi, tots els regants s'abastaran dels dos primers embassaments. Pocs pagesos han demanat aigua per regar, ja que durant els darrers dies ha plogut, i això és un avantatge. El president de la comunitat de regants del Canal d'Aragó i Catalunya diu que finalitzar la campanya de rec és un desafiament molt complex, però que evidentment ho intentaran.
Desafío por delante, muy complejo. Yo le llamo el milagro de todos los veranos, ¿no? El que podamos regar es algo más complejo de lo que la gente cree. Se cumplirá ese objetivo, lo vamos a intentar.
És una d'aquelles coses que de vegades recordem, donem per fet que obrim l'aixeta i surt aigua, sempre en surt, i per tant ja està, no passa res. Però no, igual no passa sempre això, o hi ha punts on ja no està passant. Per tant, s'ha de parar a cura amb el consum, amb els consums d'aigua, i sobretot fer el que calgui perquè no se'n malgasti. Segons Pérez, les demandes que es faran seran ara per omplir bases i també per tenir aigua per si cal fer servir els sistemes antigelada en cas de caiguda dels termòmetres en zones frutícoles on ja hi ha floració, perquè, com ens deia, afortunadament, a l'haver plogut, mira, hem guanyat uns dies o unes setmanes. Amb notícies econòmiques, mira, l'atur registrat ha reculat en 53 persones al febrer a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. L'afiliació se situa en 680 llocs de treball generats i s'arriba als 202.220 ocupats a la demarcació de Lleida. També t'explico que la Fundació PIMEC, amb el suport de Pallars Actiu, Societat de Foment del Pallars Jussà i Sobirà, ha organitzat a Lleida la trobada de l'Aliança d'Entitats de Dones Rurals amb l'assistència de la Generalitat. És una iniciativa creada per impulsar una nova emprenedoria femenina a l'entorn rural, amb el repte d'activar cooperacions entre diferents entitats i així potenciar la xarxa de coworking rural, promoure a les dones emprenedores per la reactivació econòmica rural. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, doncs hem tingut un bon cap de setmana, no perfecte, perfecte és ja quan tots els equips lleidatans guanyen, però hem tingut un bon cap de setmana. Sergi Tor, què tal, bon dia?
Home, jo crec que dels millors de l'any,
Bastant
dels
bo,
millors de l'any, perquè hi havia partits importants. Com tu dius, és impossible ser perfecte, però és que tenim aquí damunt de la taula les victòries de la Força Lleida Oviedo, del Lleida Esportiu a València, del Lleida Llista Blava a casa davant del Caldes 4-2.
Aquesta gran era molt necessària.
Sí,
aquesta.
Victòries també en femení, tant en del bàsquet, doncs com també del Cadí la Seu, uh-huh. i la victòria del Robles Lleida en bàsquet, derrota això sí del Vilassana,
sí.
Derrota del Mollerussa, empat de l'Atlètic Lleida, derrota del Balafia Volley, ja com sempre molt per comentar, de l'Associació Lleidatana d'Handbol, que ja està lluitant el Lleida Handbol també, i per tant doncs un cap de setmana en línies generals molt, molt bo, cadascú amb la seva categoria, i entrem a la recta final de tot.
Sí, Sergi Toret, anava a dir que, bueno, en futbol tu li tenies respecte amb aquest partit, molt. És València-Mestalla, és el filial, és a València, 0-1, minut 8, i no sé si ha aguantat tot el partit o es va tenir oportunitats.
No, més aguantar el partit sí que es va tenir oportunitats, però es va patir, i al cap i a la fi el partit, mira quina enorme pressió hi havia, perquè el Badalona Futur havia guanyat abans el dissabte 1-0 davant de l'Espanyol B, i per tant el Lleida sortia a Paterna amb 3 partits de distància respecte al Badalona Futur, perquè hi ha algú a l'abraix. Per tant era una situació de que si ahir no s'hagués guanyat, doncs pràcticament el primer lloc ja entrava molt i molt i molt complicat. Ahir es va guanyar, s'està a 3 punts del Badalona, però són 2 partits dos partits encara, sobretot el més important de guanyar ahir és que novament el sisè el col·loques a 11 punts, 11, que és ara el torrent. amb 37. Per tant, doncs, aquesta situació de promoció cada cop està molt, més, molt millor encarada. Va marcar Agüero un golàs al minut 8, a recuperació de Xuli, passada amb curt cap a Agüero. Agüero es fa espai a la frontal de l'àrea i una canonada amb la cama esquerra, toca dues vegades al pal, el travessé a baix, va ser molt plàstic, i al fons de la xarxa. 0-1, el Lleida va saber patir, al minut 25, error de 33, error de Neider, gran aturada d'Iñaki, i a la segona part, doncs, les pilotes centrades del València van portar perill, especialment a la zona de la prolongació del partit. A vegades els partits són així, que sempre els jutgem pel resultat. El Lleida no va mereixer perdre a Terrassa, per exemple, no va mereixer perdre a casa davant del Badrona i davant de l'Hèrcules, i va perdre, no? Perquè a vegades hi ha aquells detalls d'aquella jugada concreta, el dia del Badalona, per exemple, el doble pal de Xuli, no? Si ens hagués empatat el València, haguéssim dit que ens falta solidesa, ens falta maduresa, ens falta de tot. El partit és el mateix, però ahir, per fi, aquella jugada concreta no va caure del rival, va caure del nostre costat, per fi. 0-1, enorme victòria, i ara dissabte al camp de l'Espanyol B, amb la baixa de Montero, 5 targetes grogues.
Hi havia un duel entre equips de dalt, Europa i Hèrcules, sí, va acabar amb empat,
a 0,
que potser és un dels resultats que ens anava bé.
No, el millor. Sempre que empatin els rivals, bueno, això sí que és segur, no?
Jo crec que l'Hèrcules l'hem deixat a cinquena posició amb 44 punts, a 4 de Lleida Esportiu.
Sí, però el problema de l'Hèrcules és que està ja a 7 del Badalona.
Sí.
Està a 7, 3 jornades. Sí que hi ha un enfrontament directe, eh? Vull dir, clar, l'Hèrcules encara pot pensar que amb un enfrontament directe se pot atansar la primera posició, però a veure, comença ja molt lluny, no al Lleida, que anem segons, sinó sobretot al Badalona futur, no?
Queden 9 jornades.
9 jornades sol.
Queden 9. És que, clar, quan parlem de que estan a 3 partits...
No, queden 2 mesos de competició.
Sembla
tres.
Poc, però...
Dos,
sobre
estem
9,
a 2. Estem a 2 de Badalona.
Sobre 9...
Parlo en primera persona, quants, perquè sí, estem a 2, evidentment. Sí. Ja sé que hi haurà gent que... Bueno, no sé quants,
sí.
però evidentment ja sabem el que és del Badalona
de
futur.
Moment, el Lleida és a dir, fitxa
tu,
està...
quina situació tan surrealista
sí,
tenim.
Sí,
perquè això és surrealisme, com a mínim. Eh?
Totalment.
L'equip de tota la vida, aquí lluitant per pujar de categoria, curiosament, amb un equip ara, doncs, financiat per...
Bueno, escolta, el bàsquet, déu-n'hi-do, ara
i
hem recuperat
segon.
El factor camp a favor de moment.
Sí, de després moment. De 10 de 12, eh? De 10 de 12, el factor pista, fantàstica la victòria, l'últim tir de Hansbrook, allò de guanyar amb tir guanyador al final, no? Que és el que ens agrada, 7-3-7-5, està molt bé, remuntada de 14 punts a l'últim quart, ja ple de confiança amb el conjunt de Gerard Encuentra, i per tant, doncs, les màximes alternatives hi són. El Coruña va guanyar.
El Coruña va guanyar, porta una ratxa de 11 i l'Estudiantes sí. va tornar a perdre.
De 20.
Eh?
A casa. Davant del Sant Pablo Burgos.
Alguna cosa.
Sí. Vull dir, perquè al guanyar el Coruña sí que encara estem una mica lluny d'aquesta il·lusió, eh, de la primera posició, perquè a part bé, també ens guanya el bàsquet a Baraix, perquè es va guanyar els dos partits, per tant el tenim a 3. Uh-huh. A 3 partits.
I amb hoquei, com deies, victòria
fonamental.
Molt bona. S'han ficat quarts per la cua, per tant estan en promoció de descens.
Sí, amb
però
el Girona
ara,
jugaríem.
Però ara ja amb promoció,
bueno,
no
amb punt,
descens
eh?
Directe.
Sí, sí.
Sí, estan tots molt apretadets.
Sí,
eh?
Sí. Bueno, Mataró no, que ja pràcticament ha baixat, però Ribas 19, Girona 20, Lleida 20 i Caldes 25.
Sí.
El Caldes ara marca la diferència de la permanència. Tenim el... Bueno, gol a Baraix, guanyat.
Faten 5 jornades.
Sí, guanyat. Són 5 punts. Tenim el Mataró, que evidentment són 3 punts, ara ja s'interrompeix la Lliga i hi haurà un partit Girona clau.
Sí, sí.
Girona clau. Ara jugaríem el play-out, el descens amb el Girona, però ahir era importantíssim guanyar. Es va patir 3-1, ens van marcar el 3-2, van fallar 5 pilotes de lliures, és a dir, tir lliures, bueno, tir lliure no,
tu
no?
De
falta directa.
Tu vas estar l'11 de setembre.
Sí, la segona part. I va ser un gran partit, però van patir molt. Amb 3-2 va haver un pal del Caldes que ens va deixar blancs fins que van marcar el 4-2 a l'últim minut.
Molt bé, Sergi, en parlarem de tot
deien
a
que
fons.
S'ha d'entrenar sí. les faltes directes perquè no hi ha manera. Si n'han fallat 10 amb els dos últims partits
ja
davant del... Ja, però...
S'han d'entrenar, sí.
Clar, ja davant entraran. Del Sant Just i davant del Caldes, però després se troben a faltar.
En parlem a fons a la nostra tertúlia de la radiografia a 2:15. Fins ara, Sergi.
Fins ara. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida.
I ara comencem l'espai en el que parlem de, bueno, de lleis i de... Aviam, de lleis és molt genèric dir així. Assessorament legal, si vols, amb els amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, q2consultors.com, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona, i a Lleida, al passeig de ronda número 57, i que tenen aquest número de telèfon que és fàcil de recordar, el 973-28-28-18, 973-28-28-18, i que et servirà per fer aquest primer contacte, per exposar la teva problemàtica, la teva situació, i perquè ells doncs ja t'ofereixin una solució totalment personalitzada, que de veritat que quan estàs en un embolic et dona molta tranquil·litat, que t'atenguin de manera personalitzada, que empatitzin amb el teu cas i que et donguin una solució adaptada a les teves necessitats i el que tu vols. I això és el que fan a Q2 Consultors. Cada dilluns està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i bon dilluns, Ricard.
I avui em t'he desconcertat perquè jo abans de començar li dic, Josep Lluís, jo per poder fer l'entrada, de què parlem avui? Doncs jo què sé, la setmana passada parlàvem doncs de que hi haurà una nova llei europea que t'hauria de permetre poder obtenir peces per reparar els teus electrodomèstics. Hem parlat de vegades de les garanties a l'hora de viatjar, si l'avió me el retrasa, no, aquestes històries. Parlem de moltes coses i avui em diu, no, avui parlarem de parella, de consells de parella. Dic, home, a veure per on em surts, Josep Lluís, consells de parella.
Bueno, més aviat parlaríem de consells en cas de ruptura de parella.
Per tant, potser que comencem dient, penseu-vos-ho bé abans d'aparellar-vos i un cop us aparelleu, aguanteu.
A tant no m'atreveixo. I a més que cada situació,
sí,
parlo de ruptura de parella, parlo de divorci, parlo de qualsevol ruptura, no? Les situacions són molt diferents i ara alguns, alguna vegada n'han parlat, que tindran fins i tot pactes prematrimonials, ja preveient aquesta possibilitat, dependrà si tenim fills o no tenim fills, dependrà de quin patrimoni tenim, i quan dic patrimoni ho dic en sentit en l'abast màxim, quins deutes tenim, això també és una altra qüestió. Potser la primera consell que caldria donar és reflexionar abans de prendre aquesta decisió i que hi ha fórmules, no sé, per reconciliar parella, tipus de teràpies, però això no em correspon parlar-ne a mi. El que sí que recomanaria és que hi hagués buscar dintre d'aquesta ruptura que no fos traumàtica i buscar vies de consens entre ells mateixos, acudint a la mediació, acudint a professionals, perquè penseu que, a diferència del que passa amb altres qüestions litigioses, aquí és l'únic cas en què tots dos membres de la parella poden acudir al jutjat amb un sol advocat, val? Amb un sol advocat de comú acord, i el comú acord, el mutu acord, és l'opció menys traumàtica, més ràpida, més barata, més despeses, i fins i tot podem fer-ho via notarial quan no hi hagi fills menors d'edat o no hi hagi fills discapacitat, no? Això implica, doncs, a vegades, i aquest sigui un consell, saber una mica cedir, distingir el que és essencial d'allò que no ho és, no? I centrar-se una mica en el present i el futur sense parlar massa del passat i buscar culpables d'això. I pensant, i aquest és un criteri jurídic, ja no solament moral, sinó un criteri jurídic, de que s'ha de pensar en benefici dels fills, dels menors, quan hi siguin, no? Aleshores, hem de partir d'una anàlisi realista de la situació, i quan vull dir realista de la situació, parlo, per exemple, de la situació financera. És a dir, el divorci, i això ho deia un ministre el que va aprovar la llei del divorci en el seu moment, el que fa és incrementar les despeses. Sí. Fins ara vivim en una casa, ara necessitarem dos, dos llums, dos aigües, dos... És a dir, s'incrementen les despeses, no? I pensant que les deutes que tenim conjuntes, estem pensant bàsicament en la hipoteca, el banc dirà la seva, el banc m'ho cobrar, és a dir, no és tan fàcil dividir el deute, i tampoc és senzill a vegades liquidar el patrimoni. Sí, el pis, aquí també caldrà veure cada situació. A lo millor el pis és solament d'un, però l'altre ha contribuït a pagar-lo. Val? Parlar de la situació dels fills, si és una custòdia compartida, és monoparental, quines pensions cal abonar, quin serà l'ús de la vivenda familiar, tenint en compte que a partir dels 12 anys els fills seran escoltats. No vol dir que es faci el que ells diguen, però sí que tenen dret a ser escoltats, no? I aquí jo entraria una mica amb el tema dels fills, amb el capítol de falses idees, d'allò que a vegades la gent diu i no és correcte. És a dir, tenim una custòdia compartida i a mi no em cal pagar res. No, no, no. La proporció de cada un al pagament de les despeses és proporcional als respectius ingressos. I penseu que hi ha despeses comuns, robes, roba, col·legi, activitats extraescolars, i aquí s'ha de contribuir amb això ja, i de manera no necessàriament igual, no? O la falsa idea de que als 18 anys, a la majoria d'edat, jo ja deixo de pagar la pensió del fill, no? Escolti, vostè pagarà la pensió del fill mentre aquestes persones no tinguin una vida econòmica independent i sempre i quan pues, faci una activitat coherent, és a dir, no amb una activitat de vagància. O la falsa idea de que, com que jo tinc la custòdia dels meus fills, me'n vaig a viure allà on me doni la gana, inclús a l'estranger. Això no és així, no és així. I sempre amb matisos, perquè la custòdia compartida hi ha una tendència cap aquí, però a vegades que és impossible, per una senzilla raó, la distància que hi ha entre els dos progenitors, vull dir, fa impossible això. O la situació d'una molt mala relació que fa molt difícil aquesta situació, o a vegades l'edat de les criatures. Val? Cal pensar en aquesta pensió per aliments, que és diferent de la pensió compensatòria, la pensió per aliments és per fills, val? I la pensió compensatòria seria per l'altre membre de la parella, per aquell desequilibri que es pugui crear i de manera transitòria, normalment, que pugui haver aquesta situació de desequilibri, no? Potser en llocs on hi ha un règim diferent al nostre, que hi ha el règim de separació de béns amb un règim de comunitat, això operaria de manera diferent, i també, pues, jo dic que és una qüestió temporal, però en el cas de persones grans que no tinguin activitat econòmica o que no la puguen tenir, que s'hagin dedicat a la família o que s'hagin dedicat al negoci de l'altre, pues, potser sí que hi ha pensió compensatòria. Pensem en la hipoteca i l'ús de la vivenda. L'ús de la vivenda habitualment està atribuït a la persona que té la custòdia dels fills o amb aquella part més desfavorida. La hipoteca s'ha de pagar, i s'ha de pagar entre els dos si són membres de la hipoteca, i el banc no difícilment accedirà a dividir-la. Cal tractar aquest tema. I cal també pensar que aquesta modificació, aquestes mesures que ara prenem, que poden ser que ens ha costat molt aconseguir-les, es poden modificar en un futur quan canvien les circumstàncies de manera substancial i permanent.
Que no cal que sigui de mutu acord, perquè pot canviar una circumstància i encara que no estigui d'acord, ha canviat i s'ha acabat.
Correcte, és a dir, cal una altra vegada buscar novament aquest mutu acord, si es pot, però pot haver canvis. A veure, situacions de tipus econòmic, que em queda l'atur, o al revés, que tinguem molts més ingressos, canvis de domicili, noves circumstàncies familiars, és a dir, tinc una nova parella, tinc nous fills, això pues, té una transcendència econòmica. O fins i tot voldria fer relleu d'una sentència relativament novedosa que parlava de que eliminava el deure del progenitor a pagar aliments al fill quan sense causa, i subratllo lo de sense causa, els fills no tinguessin relació amb aquest progenitor.
Ah.
Això és una cosa que dius, bueno, és que va ser una sentència, que a veure quin recorregut tindrà el Tribunal Suprem. Diu, escolti, quan vostè no compleix amb mi, jo no tinc per què jo vostè complir amb tu. Aleshores, és una qüestió que, bueno, que ja veurem quin recorregut tindrà això. Pues, quan hi hagi aquesta falta de relació, et dic, sense motiu, podria donar lloc a l'extinció d'aquest tipus de pensió. A veure, que aquesta mesura serà polèmica.
Jo insisteixo en el que deia el Josep Lluís al principi de l'espai. Jo sé que a vegades és com un tòpic, però tot el que sigui amistós, aviam, amistós ja manteneu. És a dir, de mutu acord, si voleu, perquè a vegades allò d'amistós és molt de pel·lícula. No cal que acabem sent amics, però de mutu acord, doncs sempre és millor. Escolta, i si som amics, doncs perfecte, encara millor. Però tot el que puguem asseure'ns, baixar de revolucions, i que un advocat, per exemple, ens reuneixi les dues parts i ens digui, escolteu, si ho fem d'aquesta altra manera, tot és avantatges per tots, i si seguim tibant, tots són inconvenients, doncs potser a vegades també va bé, aquesta figura, o fer aquella tarda de asseure'ns i dir, pues potser sí que té raó, Això, aquest assessorament el pots trobar a Q2 Consultors, estan a internet, q2consultors.com, estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, i ja saps que pots fer aquesta primera consulta també a través del telèfon, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Com sempre, agrair al Josep Lluís Gómez que està avui als estudis amb nosaltres, és advocat, i ens parla cada setmana d'un tema diferent, genèric, perquè, bueno, perquè si tu t'has trobat en aquest cas, o hi ets en aquest cas, sàpiguis que pots recórrer a ells. Josep Lluís, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Bona setmana, Ricard.
Gràcies. Estem a punt d'arribar a 3:15. Farem una pausa. Demà t'explicaré una notícia, perquè he d'acabar de fer els càlculs, sobre el tema de l'aigua, la sequera, el consum d'aigua, els límits d'aigua per habitant quan entra el mode d'emergència i les fuites d'aigua a les ciutats, i et posaràs les mans al cap. T'ho garanteixo segur, eh? Però ara hi posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, sin remisión. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Lleida. Vinga, va, que hi posem somriures a les cares de la gent. Camí cap a la una de la tarda, començant setmana, pràcticament ja la meitat del mes de novembre. Qui va de fer això? Només n'hi ha una, ja el coneixeu, ja fa dies, eh, que el coneixem, però és que és ell, o és ell, o no fiquem somriures, vaja, que no. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Hola!
Bueno, com heu vist pel so, no el tenim a l'estudi. Bueno, ja m'estàs fent campana, eh?
Ricard, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Mira, bueno, ves, no tots els dies poden ser diumenge, pues ja dius tota mena. Mira, i avui que... no ha pogut ser, hoy no ha podido ser.
Et vaig enganyar bé, eh?
Sí. Clar, vaya gol.
Home,
vaya gol.
Saps que el tovalló aquell amb el primer contracte del Messi es va fer famós?
Sí.
Doncs aquell tovalló també de nosaltres un dia al Pizza Hut, que et vaig fer, signa aquí per 20 anys, doncs, et tinc aquí esclavitzat 20 anys.
Com ho podies haver... Home, ja han passat 10, eh?
Ja, estàs a la meitat. O sigui, sortiràs fet un home d'aquí, eh?
Ja està. Com ho podies fer-me, Toni? En fi. No, avui no ha pogut ser, però la setmana que ve sí que estem.
És un home molt ocupat, té projectes en té molts.
Ja ho saps, que és el preu de la fama.
De la fama, clar. És que això de sortir a la ràdio, ja ho saps. Escolta, Joel Carnicer... Bé, tenim aquesta secció de trencar el gel. Ningú està enviant cap missatge. Per tant...
Sí, em sembla molt fort això, perquè estem ajudant a milers de persones.
Vols dir que els estem ajudant?
Aconseguir l'amor i almenys com a mínim podien ser una mica agraïts, saps el que et vull dir? Una miqueta de...
Home, jo crec que si algú li hagués funcionat ens ho hagués dit.
No, perquè la gent busca solucions, però quan les tenen ja no se n'recorden de qui els ha donat.
No, també tens raó. Mira, si voleu, va, enviar-nos un missatge 664-526-180, 664-526-180, un missatge de WhatsApp, de text o de veu millor, que així ens escoltem. Què anava a dir? Si a algú se li ocorreix una altra manera de trencar el gel que no l'haguem dit, pues, també ens la pot proposar.
Correcte, correcte. Perfecte. També, home, que...
No cal que ens digui si li ha funcionat o no.
No tenim la veritat absoluta, també, vull dir, que ens ho poden explicar.
Vinga, llavors, jo entro en un bar, allò que es feia abans, perquè ara és obre una aplicació, però bueno, abans, entro en un bar i veig una persona a la barra, sola, una persona... I dic, mira, m'interessa, just jo busco una persona així. I clar, com ho fas per atansar-te i... Hola, eh? Com ho pots fer?
Sí, exacte, perquè hola, què tal, ja no... Sí. Tot i que t'he de dir que també podria servir per les xarxes socials, perquè si tu obres Tinder o alguna cosa així i ja dius, hola, què tal, és molt avorrit. Però clar, li pots dir alguna cosa com... Escolta, tu sabies que el viatge més llarg que es pot fer a peu al món és de 22.531 quilòmetres i comença a Rússia i acaba a Sud-àfrica.
Caram.
I llavors,
aquest és el màxim.
Sí, aquest és el màxim. Vull dir, tu podries caminar sense agafar un vaixell, creuar un riu, nadar o el que sigui, 22.531 quilòmetres.
Bueno, sí, no sé.
Vale? I llavors el que podries fer, podries dir-li, però... caminant al teu costat, el temps passarà volant.
Oh! Mira, tu quants quilòmetres creus que... Persones com jo, no com tu, que ets un esportista, podem caminar al dia? No sé, 20 quilòmetres i anar bé? 15, 20?
Sí.
Deixem-ho en 15, perquè primer començaríem molt bé i després...
Bueno. 15 està bé, però descansant o sense parar?
Bueno, amb un dia...
Amb un dia...
Bueno, jo poso 15, que ja són les meves limitacions. Això vol dir
Venga,
que seran 1.502 dies. Val? 1.502 dies. Si que ho dividim entre 365 dies i dona 4,11 anys. Imagina't tu.
O sigui, ostres!
Li has d'agradar molt a l'altra persona perquè si li faci cura, 4 anys, 11 caminant...
4 anys caminant.
4,11 anys.
4,11 vol dir 11 mesos o no? O...
No, menys. Això deu ser pues, un mes.
100 dies, pues, 11, 4 i 3 mesos deu ser.
No, un mes i un mes i poc.
Vale. O sigui, series 4 anys i un mes.
Sí, sembla una condemna, això,
I un dia. Cada dia 15 quilòmetres per recórrer aquesta distància.
Sí. Bueno... Bueno, escolta, si després d'això segueix al teu costat, és que la cosa està feta. Ja està.
Sí. Jo tinc una frase d'aquestes, I jo crec que si fas un viatge llarg i estàs un mes al costat d'una persona i tornes d'aquell viatge i no te n'has cansat, és la persona de la teva vida.
També tens raó.
Ja si t'has pogut aguantar durant un mes.
Les vacances es fiquen a prova a moltes parelles,
Exacte.
Escolta, Joel, he arribat a la conclusió de que tu i jo som una mica desgraciats.
Ah, ostres, i això?
Sí, mira, perquè a Espanya hi ha molts milionaris, molts.
Però i per què nosaltres no?
És que tu no ho ets i jo tampoc. Mira.
El número de millonarios va a crecer un 42% en los próximos 5 años. En 2024 habrá en España casi 1.400 millones de millonarios.
O sigui, hi haurà 1.400 milions de millonaris a Espanya i tu i jo no.
O sigui, abans hi havia 47 milions d'habitants, 48...
Després n'hi haurà 1.400 de milionaris, més dos, que no. És que ja està bé. Bueno, ja sabeu que això són tonteries que passen...
O sigui, tu i jo som els únics que no som milionaris,
quan
no?
Això són tonteries que passen quan parles per la ràdio. Tu quantes ovelles creus que es necessiten per inundar el centre de Madrid?
Quantes ovelles?
Sí.
Més de 10.
Més de 10. Podria ser mig milió, que ràpid es diu, però després manegar-les...
Más de 500.000. 500.000. Más de 1.500. Otra ovejas han paseado esta mañana por el centro de Madrid.
A veure, 1.500 ja és un ramat interessant, però 500.000...
500.000 són unes quantes,
Són moltes a 500.000. Però moltes.
Uns quants borregos, per allí potser sí, però els 500.000.
Bueno, mira, això són els riscos que tens quan et poses darrere d'un micròfon i parles, doncs sí, alguna se'n te pot escapar. Va, que ens plantem a la 1 de la tarda, encara ens queden uns minuts perquè ens expliquis notícies d'aquestes que poden, bueno, no, que poden, no, que passen pel món. No, que
sí,
poden, no, que passen.
Mira, si haguessin els que venen ara amb aquesta notícia, si ens haguessin fet cas de la ruta de Napeu, haguessin tingut menys problemes, perquè diu que un avió que es dirigia a Barcelona fa marxa enrere per la diarrea d'un passatger, obro cometes, per tota la cabina.
Per tota la cabina.
Vale, o sigui, t'explico. Diu que la tripulació va argumentar que havien de girar cua per, obro cometes, l'alarma biològica, tanco cometes, que suposava. Vale? Resulta que aquesta persona, això va passar amb un vol, que és el Airbus A350-900, vale? Que es va enlairar amb 2 hores de retard i es dirigia cap a Barcelona, des de... I tornava cap a... Bueno, es dirigia des d'Atlanta, vale? I anava cap a Barcelona. I resulta que va haver de tornar perquè el capità del pilot, no? va demanar, sisplau, a la torre d'emergència que havien de tornar per una alarma biològica.
Socorro.
Llavors es veu que després d'hores de neteja, al voltant de les 3 de la matinada, es va poder reiniciar el vol, que va acabar arribant a Barcelona 8 hores més tard del previst i amb una altra tripulació.
Home, però els passatgers els van tornar a posar allí dins de l'avió?
Sí, i és més, hi ha un vídeo d'això.
Hi ha un vídeo? És que la gent no té seny.
Asquerós.
Home, és que la gent no té seny. A veure, ja me l'enviaràs. Però la gent no té seny. És que no pot ser. És que a tot arreu han de desenfundar el mòbil.
No, sí, a mi em van passar el vídeo i és realment esgarrifant perquè es veu tot el passadís de la... tot el passadís de l'avió ple de diarrea, ple...
Vale, no cal que siguis tan explícit que hi ha això, vale.
Déu-n'hi-do. No havia vist mai tanta diarrea. Si hagués anat caminant, potser no haguessin hagut aquests problemes, però... Vale, dit això, ja saps que hi ha gent que li agraden molt els os, i hi ha gent que no li agraden molt els os. Llavors, hi ha gent que demana que els animals no poden estar en cautiveri i hi ha gent que diu que bueno, que sí, que tot el que és que la gent els ha de veure, no? Hi ha un d'aquests os que ha decidit reemplaçar a un eriçó amb un respall que s'assembla a l'animal. ¿Vale? Diu... con el fin de no molestar a l'animal cuando está hibernando en su refugio.
Claro.
¿Vale? I llavors es veu la foto, és un zoo de Japó, i es veu la foto on hi ha un avís i diu que l'animal no està en exhibició degut a que fa molt fred i el tenen hibernant.
O sigui, no? Llavors, han substituït el bitxo per un raspall.
Per un raspall d'aquests, saps aquells antics? Sí. Saps aquells raspalls antics de pèl, vull dir, així de típic antic.
I l'han pintat o algo, o no?
Bueno, no, perquè és tot és com de color crema i l'han deixat allí. Bueno, i l'han intercanviat. Segur que algú ha dit, nadie se va dar cuenta.
No, nada.
Nadie se va dar cuenta. En fi. Vale, aquesta notícia m'agrada molt i m'interessa perquè també és una bona notícia.
Que estic veient la foto és tremendo, eh? És tremendo.
És
un raspall d'aquell... per exteriors, que té el pèl curt, no és una escombra, li han desmuntat el mànec, l'han posat de cap per avall i ja està, i un cartell al costat. Vinga, esto es un erizo.
Sí.
Bueno, el inquilino de esta casa se parece a este, pero está durmiendo.
Use su imaginación. Vale, després, tinc una notícia molt bona, especialment per gent com ta mare, que ja estan fartes d'això, i diu que un jutge obliga a 2 fills de 40 anys a marxar de casa de la mare. Diu, ni treballen ni col·laboren.
No, ni treballen ni se les espera, eh?
Exacte. Diu que la tal Simona Caterbi, una dona de 75 anys, havia intentat que els seus fills marxessin de casa. I en veure que no ho aconseguia, va recórrer a la via judicial.
Claro, joder, fuera.
O sigui, diu que eren 2 homes de 42 i 40 anys que van marxar, que no volien marxar de casa de sa mare. Tot i que t'he de dir que Itàlia és el país d'Europa on la gent marxa més tard de casa, ¿vale? I marxen als 31 anys de casa, és a dir, la meva edat. I a Espanya, com a tal, es marxa als 30 anys. Però la mitjana de la Unió Europea, que m'ha sorprès infinit,
a veure,
de tota la Unió Europea és de 26,4 anys.
Caram, o sigui, hi ha llocs que marxen amb 18 o 20.
Bueno, no, a Finlàndia, Suècia i Dinamarca els joves marxen amb 22 anys, més o menys. Bueno, que és a l'acabar la carrera universitària, marxen.
Pues vinga, cap fora. Bueno.
Però déu-n'hi-do, 31 anys a marxar de casa de la mare.
Sí, sí.
Són molts anys,
però tu fixa't, al sud d'Europa sempre passen coses rares.
Són diferents.
Totalment oposades al nord, justament. Perquè mira, Itàlia, Espanya, amb 30-31 de mitja, a dalt, Noruega, Suècia i Dinamarca, amb 22.
Correcte.
9 anys ens portem, res, quasi res.
Són Esto... molts anys,
són
eh?
Molts anys, per fer són, coses.
Són molts anys.
Vale, Joel Carnicer, ja és la una. Escolta, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Així afinem la veu. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara la Pilar García Muñiz ens posa el dia de l'actualitat i de seguida comencem el migdia de Cope Lleida amb el Joan Ramon González i els bocins d'història.
Estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En la agenda pública de la presidenta del Congreso no figuran actos para esta semana que no sea, bueno, pues lo habitual, la habitual reunión de la mesa de la Cámara Baja. El resto de días esa agenda está completamente desierta. Francina Armengol mantiene un perfil público bajo, casi desaparecido desde que las informaciones de la trama Coldo han hecho aflorar presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, cuando ella era la presidenta de la Comunidad de Baleares. Bajo la lupa está un gasto de 3,7 millones de euros que se autorizó incluso cuando ya se sabía que ese material sanitario, es decir, que todas esas mascarillas que se compraron eran defectuosas, eran inservibles. La empresa que cobró ese dinero era la empresa que está en el centro de la trama del caso Coldo, que luego repartía comisiones a los supuestos intermediarios. Se investiga si estos mediadores utilizaban su influencia política para conseguir contratos con administraciones socialistas, como la de Baleares o el gobierno de Canarias, entonces los dos gobernados por el Partido Socialista. Armengol está ahora aplicando la política del avestruz y esperando a que pase el temporal Coldo, pero lo tiene complicado. El hecho de que su nombre no aparezca en el sumario le libra de la responsabilidad penal, pero este asunto va mucho más allá y toda la artillería de la oposición se centra en la responsabilidad política como presidenta que era del gobierno de Baleares. Esa presión aumenta sobre ella porque actualmente no es una diputada más, es la tercera autoridad del Estado y el Partido Popular pide su dimisión como presidenta del Congreso por ser una posible colaboradora necesaria de esta trama. Vox también va en esa misma línea. ¿Dimitirá Armengol? El PSOE va a hacer todo lo posible para que se mantenga donde está. Si dimitiera, habría que nombrar otro presidente y los socialistas tendrían que volver a negociar con los independentistas de Junts y de Esquerra que en su día le apoyaron para que Armengol esté donde está. Ponerse a negociar la presidencia de la mesa ahora mismo no es la mejor opción cuando estás a punto, además, de tramitar la ley de amnistía. Este jueves acaba el plazo para que pase por comisión y se vote la semana que viene con el visto bueno del Congreso. De hecho, Puigdemont ya da por hecho de que esa ley se va a aprobar. Así que estamos a punto de que se crucen en el Congreso los dos grandes temas que traen al PSOE de cabeza, amnistía y Coldo. Y en los dos Armengol tiene su protagonismo. En el primero como presidenta del Congreso y en el segundo como expresidenta de Baleares. Desde luego Armengol tiene mucho que decir, aunque como estamos contando hasta el momento, solamente guarde silencio. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Destacado es, Pilar, que tenemos datos del paro del mes de febrero. Nuestro país creó casi 104.000 puestos de trabajo en el mejor febrero desde el año 2007. Sin embargo, la peor parte se la llevan los menores de 25 años. 6.600 jóvenes se quedaron sin trabajo este pasado mes. Los expertos advierten de que el paro efectivo, que incluye a fijos discontinuos que están inactivos, supera hoy los 3 millones de personas. Además, ha sido detenido en Burgos un hombre al que se le ha incautado un importante arsenal de explosivos explosivos, 50 kilos de precursores sobre los que los investigadores están tratando de averiguar si iban a ser utilizados para fabricar explosivos o para vender en el mercado negro de pirotecnia. Pero en cualquier caso, Pilar, pues ya ves, ¿quién tiene 50 kilos de precursores de explosivos en casa? En fin, no es
muy normal, no es.
Muy normal no es. Y ya están a salvo y fuera de la cueva Ballina, en Arredondo, en Cantabria, las 7 personas que el jueves se quedaron atrapadas en su interior, 4 de ellas espeleólogos, por la crecida de un río subterráneo. Han salido al exterior tras comprobar que las aguas habían bajado de nivel. Y el cardenal Juan José Omella pide avanzar unidos y sin prisa en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Durante esta semana, los obispos españoles se reúnen para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del Episcopado. Y el Papa Francisco acudirá este viernes 8 de marzo a la parroquia de San Pío V en Roma con motivo de la iniciativa cuaresmal 24 horas por el Señor. El pontífice va a presidir la celebración y durante esta los fieles podrán confesarse con el Santo Padre.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de las lesiones de Pedri y de John.
Además del empate en San Mamés, que le mantiene a 8 puntos del líder, el Barcelona está preocupado por las lesiones de tobillo de John y la muscular de Pedri. Acaban de salir los partes médicos. ¿Qué dicen, Elena Condis?
Preocupa sobre todo Pedri por su historial de lesiones. Tiene una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, la tercera vez que cae lesionado de esta misma pierna derecha esta temporada, por la que se ha perdido 16 partidos, la mitad de la temporada. No se marcan plazos para su vuelta. En el caso de De Jong, la lesión es traumática, esguince en el tobillo, el ligamento lateral externo, el mismo tobillo que le ha tenido 2 meses de baja, pero es otro ligamento. Podría reaparecer De Jong en un mes o mes y medio, pero los pierde ahora en el tramo decisivo de la temporada.
Anoche volvieron a jugar Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en un partido de exhibición en Las Vegas. Primer set para Nadal, segundo para Alcaraz, super tiebreak para Carlitos. Habla Rafael Nadal.
Debemos estar muy contentos de tener en España a alguien tan bueno como Carlos. Es un jugador increíble, con solo 20 años, ya ha ganado 2 slams, y como jugador no me enfrentaré muchas veces a él, pero como fan espero disfrutar de él muchas veces más.
Y el Athletic de Bilbao acaba de hacer oficial el fichaje del delantero del Sporting de Braga, Álvaro Yaló, por las próximas 5 temporadas.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una. Dilluns 4 de març del 2024, hores d'ara, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Cel cobert de núvols alts, per tant, aquella sensació de que surt el sol, no surt el bec, però no acaba d'escalfar. Hem tingut una temperatura fresca, sí, i la sensació, sobretot el cap de setmana, amb aquestes nevades a cotes més baixes del que és habitual. Hores d'ara segueix bufant el vent, baix, 10 km per hora, però ja saps que fan que la sensació tèrmica sigui inferior a la que tenim. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, el fort vent que ha bufat aquest matí tendirà a anar perdent intensitat a mesura que avanci la jornada, i al Pirineu s'espera cel ennuvolat amb precipitacions que es poden tornar a repetir a últimes hores i amb cota de neu que pujarà al llarg de la tarda entorn als 1.400 i 1.600 metres. A la resta de la província s'espera cel ennuvolat però sense esperar precipitacions. Temperatures que pujaran. Tindrem 17 graus de màxima a Lleida, 16 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. De cara a demà dimarts seguirem amb el vent, que bufarà d'intensitat moderada, i al Pirineu tindrem cel ennuvolat amb precipitacions de nou a la vessant nord i amb cota de neu que anirà baixant al llarg del matí entorn als 600 i als 800 metres. A la resta de la província predominarà el cel poc ennuvolat i les temperatures aniran a la baixa al Pirineu i es mantindran sense canvis a la resta. Tindrem 15 graus de màxima a Lleida, 12 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
fet, et parlava de nevades i mirem aquest cap de setmana les nevades que hem tingut la matinada de diumenge. Al Pirineu Occidental, doncs, han deixat entre 20 i 50 centímetres de neu nova a les estacions d'esquí, per exemple. Tot i el vent, eh? Perquè a Boí, a l'Alta Ribagorça, doncs, hi ha hagut registres de fins a 100 km per hora, però tot i això els equipaments de les estacions d'esquí han registrat una bona afluència de visitants. De fet, des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han assegurat que les estacions d'esquí encara en els propers dies amb bones perspectives. Així mateix, els equipaments ja treballen per ampliar el domini esquiable. D'altra banda, la nevada ha permès obrir els circuits d'esquí de fons en estacions com Arança, a la Cerdanya, Tuixent, l'Avança, l'Alt Urgell o Virós, Vall Ferrera, al Pallars Sobirà. Concretament, a l'estació d'esquí de Boí Taüll han registrat 50 centímetres de neu nova que l'han pogut gaudir 3.600 visitants durant tot el cap de setmana, però que recordem que aquests centímetres de neu no deixen de ser aigua que, quan vingui el moment de desglaç, faran cap a les conques i als pantans. A Port Ainer, que per cert han rebut uns 3.000 esquiadors aquest cap de setmana, han caigut entre 25 i 40 centímetres de neu, mentre que Spot Ski ha registrat gruixos d'entre 20 i 35 centímetres amb més de 2.000 visitants aquest cap de setmana. Per tant, són les xifres que ja ens havien anunciat, que ja ens va dir també l'Armando Álvarez aquest divendres, que passaria aquest cap de setmana. Les previsions, doncs, ens les avançarà demà, ja saps, els dimarts. Ens explicarà com encarem aquesta setmana, la primera sencera del mes de març. En quant a aigua, doncs avui comença la campanya de rec i comença amb prorratejos i demanda lliure. El president del Regants, José Luis Pérez, ha explicat que si bé la situació dels embassaments de Barazona i Sant Salvador és generosa, completament plens, en el cas de la conca de la Noguera Ribagorçana està sota mínims. No és una novetat, igual que l'any passat. Per això ara, al principi, tots els regants s'abastaran dels dos primers embassaments. Pocs pagesos han demanat aigua per regar, ja que durant els darrers dies ha plogut, i segons Pérez, les demandes que es faran ara seran per omplir basses i també per tenir aigua per si cal fer servir els sistemes antiglaçada en cas de caiguda de temperatures a les zones frutícoles on ja tenim floració, que són unes quantes. Bé, nosaltres el que fem tot seguit és una pausa ràpida perquè hem de parlar dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Torna la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. El diumenge 14 d'abril vine a Santa Coloma de Gramenet amb la teva mascota i participa en totes les activitats. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Eurofitness i Bisel. Tota la informació i inscripcions a canwerun.com.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
I ara ens acostarem una mica més a dos quarts de dues, és dilluns, i això vol dir que comencem els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Ja saps que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Aquí no solament comencem dilluns, setmana, sinó també
més. I més.
Exacte.
Som el mes de març.
Març, que és març aquest any. Ve animadet perquè acaba bé en Setmana Santa, en vacances.
Pensava que deies que ve animadet perquè ve amb vent. Ja va començar amb vent aquest cap de setmana.
Bueno, comença amb vent, aigua, neu, bé, sí. Penso que està bé, sí. Hivern, al final sí. Sembla que sí que tenim hivern, doncs ja està bé també, no?
En fi, Escolta, que no recordo com vam quedar.
Bueno, vam fer un recordatori de que s'havia celebrat el Dia de la Llengua Materna i vam fer una mena de panorama ràpid de lo que era la evolució d'aquest llatí que estem parlant ara, aquest català que ve del llatí, i les llengües que hi havia aquí a la península ibèrica, a l'estat espanyol. Recordaran bàsicament els oients que abans d'aquest llatí havia hagut unes llengües semblants a l'eusquera i de la qual solament ha quedat com a residual l'eusquera. I després hi hauria també l'àrab, que vindria pel sud, però d'aquest pràcticament ara s'està recuperant, però en algun moment va desaparèixer de la península quan se va acabar la conquesta i sobretot en l'expulsió dels moriscos. I la que va triomfar va ser la llengua llatina a partir dels romans, després se deriva en els diferents regnes i quan comença aquesta conquesta cap a el que és l'islam, doncs comencen a aparèixer les llengües que començant des de l'oest cap a l'est, doncs estaria primer el galaico-portuguès, després estaria l'asturleonès o el bable, després estaria el castellà, després estaria l'aragonès o la fabla i el català. I aquests s'expandeixen cap al sud i el català no solament sinó cap al sud sinó també que se va cap a l'est, passa a les illes i fins i tot arriba a una altra illa que està més a la Mediterrània, que és l'Alguer, aquesta famosa ciutat que tenim per allí quasi bé perduda en el que seria la Sardenya, i allí encara se recorda que es parla català. Aquí hi ha la polèmica aquesta, és català o no és català el que es parla a Mallorca o a València o a Lleida o a Barcelona? Clar que és català, evidentment. Clar. El que passa és que és bueno, una manera de parlar el català dialectalment. És el que dèiem l'altre dia.
Si entre família, anava a dir, o entre amics, ja parlem diferent segons algunes paraules, algunes expressions, depenent del que ens han ensenyat a casa o del que hem escoltat a casa, ara imagina't entre territoris tan grans. Si és que és normal que hi hagi diferències.
Sí, no, per això no té que veure. I a vegades la gent quan diu, no, és que el valencià no és català, no, i no és pas una cosa expansionista, sinó és una realitat científica des del punt de vista filològic, que és una llengua que té com a mínim dos grans dialectes, l'oriental i l'occidental, i allà ens ha tocat, o bueno, ha tocat, tenim el català occidental, que des del Pirineu fins al sud de València, doncs és, amb totes les variants que hi ha, és el català que es parla. I aquest català l'occidental, de qual Lleida potser, juntament amb Tortosa, són les dos, diríem, ciutats més grans que el parlen, perquè València també, però vull dir, dintre de Catalunya volia referir-me en aquest sentit, tenim el català que diem de la franja, i que aquí ja comencem, perquè clar, aquestes zones de transició entre una zona lingüística i una altra, a vegades, per una banda hi ha els que reivindiquen d'on ve aquesta llengua, com tant els aragonesos orientals, que ho tenen clar, de que parlen català, com nosaltres, que tenim clar que aquesta franja, que administrativament no és Catalunya, però que també són gent que parla català, i cap problema. Llavors podem dir que parlen lliterà, parlen el fragatí, parlen el ribagorçà, el que vulguem, no? Per tant, aquí podem començar també amb els dialectes i les variants, no? Sense cap problema. El que no podem dir és aquell menyspreu que a vegades es diu, parlen xapurreau. Yeah. I clar, quan se comença així és malament rai, perquè llavors vol dir que aquesta llengua no és correcta, clar. Llavors millor que no la parlis perquè no quede bé, i quan comences a renunciar a parlar una llengua és quan aquesta llengua sí que sí. Ja és condenada definitivament a morir-se.
Sí, sí, sí.
Per tant, és el que dèiem l'altre dia, quan una generació a casa deixa de parlar amb els fills la llengua pròpia, és quan aquesta llengua materna està condenada totalment.
Mentre
es parli a casa, té esperança de vida, podríem dir, no? En aquest sentit. I això ve una mica perquè arran d'aquest dia de la llengua materna es va recordar que fa 40 anys va haver una trobada en aquesta magnífica ciutat que tenim també aquí a tocar de Lleida, que és Mequinensa, que està a la franja, està, recordem, que a més està dominant ni més ni menys que la desembocadura del riu Segre al riu Ebre. Per tant, és una ciutat, una població, penso, molt vinculada a les terres catalanes i de Lleida, tot i que és província de Saragossa, que a vegades també em sorprèn, perquè és una cunya que fa Saragossa cap allí.
Bueno, sí, sí, és que Saragossa arriba a tocar sí, sí. a Catalunya, crec, però poquíssima.
Poquíssim, és pràcticament el municipi de Mequinensa i no sé si el fa jo, ara no, no t'ho sabria dir, però poca cosa més. Mm-hmm. Perquè,
clar... Poquíssim, vull dir, amb la línia recta.
Correcte, sí, perquè...
Després cap a l'Aragó s'obre molt.
Home, clar que sí, però és una punxeta.
Però en canvi, ves, nosaltres sempre pensem, quan parlem de l'Aragó, d'Osca.
Sí, correcte.
Perquè és veritat, perquè la gran... zona limítrof és la província d'Osca.
Clar, no.
El Mequinensa, sí, és província de Saragossa.
De Saragossa, a més a més, sí. No? I, per exemple, clar, només al nord de Mequinensa, el municipi que ja toca és Torrent de Cinca, aquest sí que pertany al terme d'Osca, bueno, a la província d'Osca, com Fraga, que no ho diguem, que és la capital del Baix Cinca. I, clar, Mequinensa llavors té aquesta connotació una miqueta així, diríem, molt de frontera, però jo penso que ho tenen molt clar la catalanitat de la seva llengua. Això no vol dir que ells renuncien a no considerar saragonesos, que em sembla correctíssim.
És que una cosa no ve amb l'altra.
Correcte.
És el que barregem moltes vegades.
Aquest és el tema, per descomptat. Llavors, si és un aragonès que viu i ha nascut a Mequinensa, però que parla català perquè és la seva llengua de tota la vida, independentment de que la història ha anat com ha anat, perquè, clar, inclús alguna vegada l'hem comentat en aquest programa, en alguns moments la frontera entre Catalunya i Aragó va estar al riu Cinca.
I això anava a dir, que és que no sempre ha estat al mateix lloc.
No, per això mateix. Jaume II, al segle XIV, quan per contentar uns nobles que estaven allí, diu, bueno, doncs la canviem més cap a l'est, més cap a l'oest, més cap a l'est.
M'agrada molt això, per contentar, vinga, va.
Veure, sí, exactament.
No... Però, clar, si contentes amb un, ja saps que enfades a uns altres.
Clar, i de fet, ha d'estar en pas en factura una mica els altres, els que estem pagant aquesta factura en aquest sentit, no? Perquè anava amb una frontera que és aquesta que travessa la Llitera pel mig, que és la Clamor Amarga, la Clamor Salada, tocant el Masellers. Clar, és una frontera superartificial. Clar. Si els rius ja ho són, no diguem un riuet amb tot el carinyo per la Clamor, que és aquell d'allí, no? Llavors, aquestos dies que, malauradament, l'Aragó pues, està vivint una mica aquesta polèmica de que si el que es parla és català o no és català, o és xapurreau, inclús amb el nostre, ni més, també el nostre arquebisbe d'aquí, de Barcelona, no? El senyor Monsenyor Mella, no? Que inclús també pues, ell que és del Matarranya, que és la zona aquesta de Teruel, també de la Franja, també va ser polèmic, perquè quan va anar la delegació de la cofradia de Montserrat a Roma, pues el propi papa es va quedar sorprès de que no es pogués parlar en català l'escrit que portaven, i ell va dir que parlava de xapurreau, encara que s'entenia bé. Clar, tornem a estar lo mateix. Llavors, ara s'ha tornat a fer, precisament per aquesta polèmica que hi ha dintre del govern d'Aragó, que comencen a parlar doncs, un altre cop de que la llengua oficial és el castellà o l'espanyol, que li diuen ell, però en el fons, si ho miréssim en senso estricte, l'espanyol, hi hauria quatre llengües espanyoles, és a dir, que seria el gallec, l'euskera, el català, serien espanyoles,
sí,
i el castellà és el castellà, que és una cosa per tant, sí, inclús constitucionalment, no? Quan assumeixen que l'espanyol solament és el castellà, ja comencem malament també, no? I inclús, independentment de la polèmica que a vegades tenen a Aragó amb les terres de Catalunya, independentment de que si és l'expansió catalana i aquest tema polític, però sí que el que no entenc de cap de les maneres és que la llengua pròpia autèctica aragonès, que és la fabla, la que es parla encara al nord de Huesca, per totes les valls d'Ansó, per aquella zona de Plan i Benasc, aquest és l'aragonès autèntic, aquest sí que no és d'influència catalana, sinó que és directament del llatí, també lo consideren com una llengua menyspreable i secundària. I per això va haver aquest manifest de trobada mequinensa de tots els pobles que, d'alguna manera, des de la Franja, des del Pirineu fins al sud a Teruel, i reivindicant i tenint-lo, i el que es van firmar, doncs, comencem, estaven els alcaldes de Bonansa, Montanui, Areny, el Pont de Montanyana, Tolba, Benavarri, Saidí, Fraga, Torrent de Cinca, Mequinensa, Falo, Nonasp, Favara, i la Canyada de Beric, Calaceit, Vall de Roures, la Codonyera i Vall Junquera. És a dir, hem anat des del nord del Pirineu fins a baix de tot, tocant ja a les Terres Valencianes, i tots aquests alcaldes van dir que ells parlen català. És el català de la Franja, són aragonesos i parlen català. I el que van fer va ser trobar-se a Mequinensa, perquè fa 40 anys, poca broma, ja va haver aquest moviment, hi va haver una trobada i es va parlar de lo que es diu el manifest de Mequinensa. Per tant, que 40 anys després estiguem encara amb aquestes històries, doncs no deixa de ser trist, sobretot jo diria, perquè és anar més enllà de lo que és el concepte de la llengua materna, del concepte de lo que és la pròpia cultura, reconèixer la realitat històrica i començar ja a jugar en política, i això és el que no va bé quan se fica les llengües pel mig en la política, no?
Jo crec que estem avorrits.
Sí, sí, sí.
A vegades dona aquesta impressió, és a dir, enteneu-me, avorrits, vull dir, perquè hi ha tantes coses per parar atenció a la vida, per desgràcia, i algunes no bones, que estem aturats amb aquestes cosetes, és com l'esport, si vols, o el futbol, que ens serveix per evadir-nos d'altres històries i el que vulguis. No sé si és avorriment o és desídia també de la gent, ja que passem de tot. Però sí, és un problema.
Sí, 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 sí. No, a vegades massa informació i massa... I llavors és una informació que sobrepassa el que és la notícia en si, sinó que se va, veus, per vericuetos, diríem en castellà, no? Al ficar una castellana d'ara, aquests caminolls que surten i que despisten una mica el que és l'atenció i que cansa al final el que comentes. Clar. Exactament. I parlant de llengües, i com ja suposo que comencem a estar en la recta final del programa, sí, el dijous fem a la Seu Vella la presentació d'un conte. Un conte, evidentment, és un conte perquè els nens puguin conèixer una història que pugui ser atractiva, i que l'autora d'aquest conte és la Toñi Castillo, una persona molt coneguda, penso, a Lleida, per aquesta tasca que fa dels nens que estan a l'hospital una temporada més llarga que curta, doncs perquè no perdin el contacte amb l'ensenyament, ella fa el que es diu l'aula hospitalària i s'encarrega de que pues, no perdin massa el contacte el que és el seu ensenyament. I ho fa d'una manera atractiva i per això va crear una sèrie de contes, entre altres una sèrie que es diu la sèrie de la Cometa, o l'Estel, ella en principi escriu més en castellà, i fa temps que d'aquesta sèrie van parlar de que podien fer un dedicat a la Seu Vella. I ara aquesta és la realitat. Per tant, aquest dijous a les 7 de la tarda, tota la gent que tingui ganes d'escoltar a la Toñi Castillo com va néixer aquest projecte d'aquesta història que la va titular El vigía de nuestro caminar, i que ja podem pensar que va per lo que és el vigía de nuestro caminar, que és el referent, que és el campanar, respecte a quan caminem tots els lleidatans al seu entorn i que el veiem de lluny, que és una autèntica delícia, no?
Que bé.
Va buscar-se un... Sempre busqué un col·lega, un amic, que li feixi els dibuixos, i aquesta vegada el dibuixant pues, va ser el Manolo Zamora, també una persona molt entranyable i que estimada, que també és, a més, vocal de la nostra junta directiva de l'Associació d'Amics de la Seu Vella, i em penso que ha sortit un producte força interessant, perquè és una història infantil d'una cometa que vola, que explica als nens com és la Seu Vella, molt breument, amb una història d'una família que ve de la Vall d'Aran, cap aquí, cap a Lleida, i aquests dibuixos del Manolo Zamora. Però l'original estava en castellà, i jo sempre li vaig dir a la Toñi, dic, això l'he de traduir al català, i de seguida la va acceptar, i la traducció la vaig assumir jo. Suposo que més o menys serà acceptable la traducció. Però vaig anar més enllà, dic, escolta, l'altra llengua que tenim aquí també és l'aranès, i la tenim oblidada aquesta, perquè si el català està en baixada, en caiguda lliure, jo penso que hem també de fer un esforç. Inclús ella, i ho puc contar aquí ja perquè això sortirà el dijous, la història era la gent d'aquesta família que venien cap a Lleida amb el cotxe d'haver passat un cap de setmana, venien de la platja. Dic, escolta, si de tant sí que anem a la platja, però també venim molt de la muntanya, per què no baixem de la Vall d'Aran? I va dir, doncs vale, dit i fet. Llavors, aquesta família, el viatge, quan tornen a Lleida, que els nens estan, que no arriben, lo típic allò de dir, mira la mare, ja es veu el campanar de la Seu Vella, ai, que bé, ja estem a casa, no? Doncs en lloc de fer-lo venint des de la platja, ho fan venint des del Pirineu, concretament des de la Vall d'Aran. I així es van lligar i van fer, gràcies a la Manuela Né, que és la tècnic de lingüística del Consell General d'Aran, que es fes també aquesta versió. I les tres versions estan en el mateix conte, és a dir, que el mateix llibret...
Això anava a dir, no és que n'hi hagi tres, sinó, pues no. Això és ideal.
Sí.
És ideal perquè suposo que o la grafia és diferent o el color és diferent i així cadascú segueix amb el que vol, o, escolta, pots practicar i tenir curiositat de veure perquè saps, no?, com està en castellà, en català i en aranès.
Correcte, ja l'has agafat perfectament la idea. Clar. Exactament, Ricard. I aquesta és la jugada, jo crec, no? Ha estat una mica el repte d'introduir les tres llengües que siguin atractives, és la primera idea era jo ficar la bandereta de cada llengua, però no, al final el dissenyador que l'ha fet HGA Comunicació a base d'uns colors i diferents, jo penso que serà un resultat atractiu. Per tant, aquest dijous la gent que vulgui descobrir de primera mà aquest conte, i després el podran trobar, no estarà a la venda, el podran trobar a l'associació, el dia de Sant Jordi podem ensenyar algú, però sobretot la Toña Castillo tindrà el producte per donar-lo als nens, però aquest dijous sí que podran pujar a la seva llei per veure-ho. I, per tant, aquest seria el nostre homenatge a les tres llengües que tenim a Catalunya, i ja que estem parlant d'aquests problemes de la llengua aquí, apostem ni més ni menys que per les tres. I simplement ja recordar que el dissabte també es presenta un altre llibre, aquest és juntament amb la Fundació Joan Oroi del grup de recerques de les Terres de Ponent, que és el 50 aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna. Es farà a les 12 al Museu de l'Aigua, i com està la Fundació Joan Oro que tenen l'exposició, doncs es podrà visitar
el 50 aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna, però sí, això ja va passar.
Sí, va passar 4 anys, però saps que les editorials i la pandèmia, i és un grup de recerques, doncs, bueno, al final ha sortit el llibre. És un llibre, penso, atractiu, però bueno, la gent que tingui interès, perquè es veu, a part de parlar de l'arribada de l'home a la Lluna, doncs també la Lluna com està tractada en les pel·lícules, en la música, la poesia, és a dir, són diferents aportacions, diferents òptiques, i sobretot era jugar, el que va donar aquest llibre, que a vegades va quedar una mica tascat, l'any passat a la Fundació Joan Oro, i a la col·laboració de la Fundació Joan Oro és quan ha pogut sortir. I el diumenge, pels que encara tinguin ganes de fer coses, pujarem al campanar de la Seu Vella, amb una visita que organitza Catalunya Sacra.
Campanar.
A dalt de tot. Començarem per baix i pujarem a dalt.
Coneixem, no ho dic perquè es morseu bé i aquestes coses, i estiraments abans.
A 11:45, al peu del campanar, podrem visitar i entrar en tots els pisos, que a vegades no és l'habitual. Per tant, aquest seria una mica el repte una mica d'aquesta setmana, i potser ja ho deixem, perquè si no, el Ricard dirà que ja me passo.
No, ja ens passem, però jo crec que hem fet, has donat propostes interessants per aquesta setmana i de cara al cap de setmana, i totes aquestes històries, doncs mira, te les expliquem aquí als bocins d'història, perquè algunes no han passat encara, però quan hagin passat seran un bocí d'història, i per tant te les hem avançat.
Correcte.
Joan Ramon González, com sempre, que tinguis bona setmana.
Pues lo mateix a tothom, endavant, que vegi bé la ventada.
Gràcies, Joan Ramon. Vinga, va, que nosaltres fem una pausa rapidíssima perquè hem de parlar d'esports, i ja saps que ho fem a la radiografia. Però abans...
Todo preparado en Anoeta para recibir al PSG. La Real Sociedad obligada a remontar para no decir adiós al sueño europeo.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes en COPE, la vuelta de los octavos de la Champions.
Habría que hacer dos goles porque recuerden que ya no hay valor doble de los goles en campo contrario.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad PSG.
Fútbol directo de la Real Sociedad.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Dos minuts per sobre de dos quarts de dues, és dilluns, i per tant ja saps que hem de recapitular resultats del cap de setmana. I després parlar també de les notícies que genera el món dels esports. Però com sempre, aquí l'important, de la tertúlia és, són les persones. Sempre ho dic. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I les persones perquè, per exemple, el Xavi Pérez és una persona que ja no es posa ni malalta.
No, no, no.
Els dilluns no.
Té una gran salut, és veritat. Sí,
no crides el mal temps.
No, mai.
Vull dir, no, jo el Xavi no recordo que hagi faltat ni un dia. Me sembla que un dia es va connectar des de casa perquè no li va anar bé, però vaja.
Sí, sí.
I aquí el tenim sempre i al final és el que fa gran el tema de les tertúlies, les persones que tens i com són. Per tant, escolta, com sempre, agraït de que no faltis mai, Xavi. Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Bon dia, jo estic malalt tot l'any.
Bueno, a veure...
Sí, per la X.
Bueno, malalt no ho sé, però faltar no falta mai, tampoc.
No.
Ara, doncs, per motius professionals, moltes vegades ho ha de fer a distància. Sé que el que li agradaria és estar aquí assegut, però, escolta, ves, les coses, el dia a dia mane, i gràcies a les noves tecnologies, Albert, et podem escoltar ni que sigui a distància. Doncs, com sempre, un plaer, gràcies.
A tu, home, a tu, ja ho saps.
Ara parlarem de les xarxes, també. I Sergi Tor, el Sergi també és un malalt, però dels esports. Sergi, què tal?
No, però aquest atac de romanticisme que t'acaba de donar?
Pues escolta,
aquesta
perquè,
presentació, però perquè, això és un atac de romanticisme.
Pues, perquè,
volem diners.
No, per això.
Clar.
Perquè s'ha d'agrair les persones que són fidels i que són educades i que venen i que s'asseuen aquí cada dilluns, en aquest cas vosaltres, i que agafen part del seu temps i el venen a compartir amb nosaltres. És que jo crec que això no ho valorem prou, i s'ha d'agrair, i de tant en quant, doncs mira, surt aquesta vena, com dius tu, romàntica. Va, vinga, venes romàntiques a part, el cap de setmana ens ha deixat uns resultats que són aquests. Amb hoquei femení, el Vila-sana va perdre la seva visita al Telecable, 4-2, victòria del Lleida Llista a casa l'11 de setembre davant del Caldes, 4-2.
Va haver la segona part,
importantíssima. Sí. El Sergi és, no sé si de les moltes o poques persones que hi havia l'11 de setembre.
Molt bé, estava molt bé el públic.
Sí.
Estava molt bé.
Jo vaig veure tot el partit i ara li se recomana una feina durant tota la setmana.
Sí,
penals i faltes directes.
10 entre Sant Just i... Entre Sant Just. Home, anem a analitzar ja el que...
No, és que és el mateix que ha dit el Sergi avui a l'abans.
No, perquè m'ho va dir un amic meu que té. 10 s'han fallat entre Sant Just i...
Clar.
I Caldes...
Jo crec que els equips contraris ja no es fan falta directes perquè em sembla que no en fem ni una.
Veia el partit amb un home que... Dic un home, perquè era un home que entén més d'hoquei que jo, i ell me considerava, a les últimes sí, que fem la execució bastant lenta. És possible, però al final ha d'haver una explicació, no? I ell diria de, no sé si, jo no entenc tant, però que diu, jo dic, sí, perquè a vegades es radiografia molt la jugada. I ell parlava de que l'execució era molt lenta, però sí que és cert que aquesta setmana, que a part hi ha una aturada, una aturada de la Lliga, doncs s'haurà d'entrenar, perquè són 10 amb el partit davant del Sant Just i davant del Caldes, per ser quin patia.
El proper partit és a casa també, davant del Mataró,
sí,
i serà el 24 de març.
Sí, perquè s'atura la Lliga.
És un altre partit clau,
home, té 8 punts, aquest hem de guanyar.
Hem de guanyar, sí o sí.
Albert Escuer, veus possibilitats de que el Lleida Llista acabi la temporada a la desena posició, que seria la darrera posició que no t'has de preocupar de res?
Home, està complicat, perquè a més això de les accions a bola parada, és que és veritat, és que fallem 2 penals i 4 faltes directes. O sigui, un partit que pots guanyar tranquil·lament, doncs acabes complicant-te'l i patint moltíssim. Hi ha una imatge, jo ho vaig veure per la tele, hi ha una imatge quan marquem el quart, s'abracen tots i el Sergi Folguera està plorant. O sigui, està literalment plorant. Això són els nervis, l'estrès i l'ansietat i la pressió que té ara mateix aquest equip. I és curiós, perquè van fer aquí la fase prèvia de la Champions i el Porto, que segurament és dels millors porters del món, el guanyem a la tanda de faltes directes. Però clar, és una competició sense pressió, perquè la Champions era una miqueteta, doncs, bueno, doncs, un premi, ja ha estat un premi pel club. Però a l'hora de la veritat, i si fem una mica de memòria i ho recordeu, doncs és un tema bastant recurrent, no? Els problemes que té Llista, el Vingues Prats, amb les pilotes a bola aturada. I després una altra cosa, és increïble que amb els dos porters que té aquest equip, en el Martí com el Javi, que em semblen dos porterassos espectaculars, estem com estem. Però una de les explicacions és aquesta: quan tu perdones les boles parades, doncs bueno, t'acabes complicant la vida.
Ahir en 3-2 se salve el porter una bola parada d'Alcaldes, des del Montes. Hi va haver un pal, aquell pal, però en 3-2 se salve el porter una jugada de pilota parada d'Alcaldes. Clar, la situació està 25 punts Alcaldes, que ara marca la permanència, 20 punts Girona, 20 punts Lleida, 19 Ribas i 8 Mataró. Hores d'ara, Ribas i Mataró baixarien i Girona i Lleida jugaríem el...
O sigui, Girona i Lleida se la jugarien a veure qui es queda i qui baixa.
Hi ha un partit ara entre nosaltres, a més, sí, aquestes 5 jornades que falten.
Hem d'anar al camp del Girona.
Sí, hem d'anar a la pista, sí.
Per tant,
i el Barça ve per aquí.
Sí, sí. I hem d'anar, acabem ara a Reus.
Sí.
També complicat. També.
Sí, no, aviam, aquí ara hi ha dos partits claus, que són Mataró, que hem de guanyar sí o sí, anar a 23, i anar a Girona... No, no, aviam, si guanyem a Mataró i Girona podem tot atrapar Alcaldes. Aire clau, eh? Perquè, sí, Alcaldes, sí, sí, si Alcaldes ens empatava...
No, se la jugava Alcaldes també, eh?
No, Alcaldes marcava ja el descens, sí, molt lluny.
Però vull dir que se la jugava, perquè la prova és que al final, a l'últim minut, juguen sense porter.
Sí, amb 3-2, sí, 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 sí. Home, bueno, és que l'empataré tot.
Per això...
L'empataré tot.
Bueno,
però van patir molt, però van guanyar. Va ser un diumenge de glòria per, sí, tot arreu, sí, sí. I vam anar a començar amb la gran, bueno, victòria per, del Lleida i Establada.
Per quasi tot arreu,
No, el diumenge sí, el diumenge sí. Bueno, però a Mollerussa no.
En vòlei, per cert, el divendres la presidenta del Balafia Vòlei, la Vanessa Ortega, que fins fa 4 setmanes ens acompanyava aquí a la tertúlia, l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport va reconèixer la tasca de la presidenta del Balafia Vòlei i delegada territorial de la Federació Catalana de Vòlei a Lleida, la Vanessa Ortega. Li van donar un guardó aquest divendres a millor dirigent de federació per la seva contribució al creixement i l'impuls del voleibol a Lleida. Per tant, escolta, enhorabona.
O sigui, tots els tertulians tenen premi.
No, jo no he rebut mai cap premi. Per cert, quin dia te'l donen, Albert, a tu, el premi?
Dilluns que ve.
A les
7:45.
A Barcelona has d'anar?
Sí, a l'antiga fàbrica d'AM. Sí.
Ah, hosti, guapo. Bueno, dos quarts de vuit, molt bé. Sí, dilluns estàs a la tertúlia?
Sí, home, sí, clar.
Val, home.
Per de vuit. Sí, home, Barcelona avui en dia està a hora i mitja, Sergi.
Bueno, però jo vaig amb tren, ja sabeu que jo a mi me costa més.
Una hora amb tren.
Sí, però bueno, una hora a Sants. Una hora a Sants, i potser Sants has d'anar a la...
A veure, Sergi, que sembla que parlis d'anar a la fi del món. Bueno, escolta, amb vòlei, res, simplement. Nova derrota del Balafia Vòlei 0-3 davant del Saragossa, que combinat amb la victòria del Roquetes 3-1 davant del Xàtiva, ha deixat als lleidatans amb la penúltima posició, amb 18 punts.
Per cert, perdona.
El Roquetes són, amb 19 punts, desens.
Perdó, per acabar una cosa de l'hoquei, perdona, l'any que ve, tant de bo, hi haurà un derbi. El Picat Lleida.
Bueno, si suposa.
Si el Lleida en salvem, sí, perquè el Picat està llançat cap a l'ascens.
Va continu.
Molt bé, és a dir, l'any que ve, tant de bo, hi ha un derbi.
Sí, repetirem el derbi femení que vam tenir l'any passat, amb, sí, la Vilassana i el Picat. Ja. I, bueno, doncs sí, a l'Hockey Lliga Plata, doncs el Picat va com un tiro i després el femení no ho descarto tampoc, també està lluitant per tornar, sí, a l'Hockey Lliga. En la qual cosa, si el Picat és capaç de ficar dos equips a l'Hockey Lliga, ja em semblaria una cosa absolutament...
No, és que per això s'ha de valorar. S'ha de valorar.
I per Lleida estratosfèrica.
Sí, sí, sí. No, per això ho dic, eh?
A nivell d'hoquei seríem una... Home, no et diré una potència, però seríem una zona potent.
No, però hi ha també la possibilitat matemàtica de que el Picat pugi i el Lleida baixi.
També podria
ser. Hores d'hora, avui dilluns, eh? És a dir, el Picat pot ser, està a l'hoquei lliga i el Lleida allà està...
Bueno, però farem una cosa que a tu no t'agrada, comprarem la plaça, eh?
No la comprem, sisplau. No la comprem. El Lleida allà està, que jugui a lo que li digui la pista.
Ah, val.
Per mi, sota la meva opinió. Me va agradar molt un article del director a la mañana, potser en parlarem.
De?
Ahir.
Ah, vale.
Francesc Guillaumet, home.
No, sobre què dic?
No, parlava d'aquest tema del futbol, sí, i parlava història i cartera. I, bueno, vale. Perquè jo llegeixo els diaris. Home,
vinga, en bàsquet femení el Cedis la Seu va guanyar 89-83, i amb bàsquet masculí Albert Square, el Força Lleida, que guanyava de 2 al darrer moment al Oviedo, 73-75, que combinat amb la resta de resultats de la jornada el col·loquen en cinquena posició i amb factor pista, si s'acabés ara, de cara als play-offs d'ascens, ara a favor ja, eh?
Sí, el que passa és que, i ho comentàvem a xarxes, fixa't tu, diuen que l'edifici no és arribar sinó mantenir-te, sí, no? Doncs bé, l'ICG, per arribar a tenir factor pista a favor, ha tingut que guanyar 12 dels 14 últims partits i els 5 últims desplaçaments. Uh-huh. O sigui, ojo com està aquesta Leporo aquesta temporada. Però bueno, tant de bo seguim sumant així, no? La bona notícia és aquesta, no? Que era un objectiu que a principi de temporada, jo aquí he de recollir cable, doncs em semblava que ens venia una mica gran, doncs Gerard Encuentra m'ha tapat la boca i bueno, pues l'equip va creixent, els jugadors van assumir rols, amb menys especial per Tani Hasbro, que ara és l'home de les pilotes calentes, i això amb cinquè és el que passa, que estem empatats amb dos equips, sí, més i queda moltíssim, però té molt mèrit el que ha fet el que està fent l'ICG Força Lleida aquesta temporada.
Dos noms que et pregunto, perquè jo no ho segueixo i no sé com està la història. El Coruña aporta una ratxa de 11 victòries seguides i l'Estudiantes dos derrotes seguides.
I de 20.
Bueno, Coruña, si recordeu, jo sempre m'ha semblat la plantilla més equilibrada en el sentit de que fins a 7 jugadors continuen de la passada temporada i han anat a fitxar 3 peces, però que són 3 peces de primeríssim nivell, no? Tot això és absolutament atípic. L'Estudiantes té un autèntic all-star, però, bueno, ha tingut que fitxar doncs, pràcticament 10 tios. Ha tingut molt mala sort en les lesions, perquè se li han trencat les dues referències exteriors, que són Francis Alonso i Johnny Dee, i a partir d'aquí, doncs, bueno, li han arribat els problemes, perquè, clar, és que realment que se te trenquin dos jugadors d'aquest nivell, a més, a la mateixa posició que són els referències exteriors, és un autèntic drama. I ara és veritat que han fitxat el Brandon Fraser, que és un bon jugador, però, clar, no té ni el coneixement de la Lliga que podia tenir Devin Smith, que era l'altre nom que havia sortit, i acaba d'arribar, no? I ahir se'l va veure molt gana, no? Jugant-se-ho tot. I dius, no, si una cosa ha tingut bona Estudiantes és el seu joc coral i que ha tingut molts jugadors capaços de decidir, no? I ara una mica Pedro Rivero està perdent l'essència. I, evidentment, Palma i Devin a casa, vull dir, és un daltabaix considerable. I ojo, que jo a Coruña, tot i que el veia una molt bona plantilla, no el veia per pujar directe, però compte que aquest cap de setmana se poden decidir moltes coses. Fixa't tu, aquest cap de setmana hi ha un Coruña Estudiantes i un San Pablo Burgos Tizona Burgos. O sigui, primer contra segon, tercer contra quart.
Déu-n'hi-do. Està molt apretat, com deia l'Albert. És a dir, el Força Lleida tenen 15 victòries i són 3 equips empatats a punts, el 5è, 6è i 7è. És a dir, si arribem a perdre aquest partit, baixem a la 7ª posició de cop. Per tant, està tot apretadíssim.
Molt, molt, molt.
S'haurà de seguir amb una ratxa potent d'aquí al final.
Bueno, jo crec que sí, no? Clar, el que passa és que sempre tenen una bona dinàmica.
Sí, sí.
De totes maneres, la grandesa d'aquest esport és guanyar l'últim segon.
Com ahir, és fantàstic.
I de penal, en futbol,
sí, no, el gol clar, de l'últim minut, el gol de l'últim minut, però partit que perdies però de 14 punts. Molt, però, sí, no, home, sí. Aviam, estaves perdent de 14 i arribes a tenir, bueno, 72-73, van empatar, però que fer la cistella a l'últim segon, bueno, el Madrid ho va fer amb la Lliga Europea, no?, l'any passat, sí. És a dir, ui, hòstia, és de crac, és de crac, és una alegria total, home. Ja sé que és millor guanyar de 10 i 12,
L'entrenador i el president segur que no opinen el mateix.
No, es va guanyar el partit, Oviedo, que com va dir Albert Escura, era molt complicat, Oviedo.
La grandesa és tenir un tio com Kenny Hasbrook, que en un partit molt gris en atac que estava tenint, a 1-10, 71-69, i les seves 3 següents accions són assistència a Krujovi per l'empat, cistella en penetració i cistella des de 4 metres per guanyar el partit, no? Jugador clutch, que diuen en l'argot de bàsquet. Sí, o el que fa i Kenny Hasbrook als últims 74 segons de partit és absolutament espectacular. Ha assumit el rol, jo recordo que ja l'encontre a principi de temporada, ho va comentar en alguna roda de premsa, no? Diuen, bueno, hem de tenir algú, no?, que sigui el que se la jugui, no? I Kenny és un tio que per perfil ho pot fer, però, bueno, de moment mira més pels altres que per ell mateix, no? I des de ja fa moltes jornades les boles calentes van amb ell. I té una cosa molt bona, i és que el partit contra Oviedo, precisament, que aquesta és l'altra, fa 2 mesos que vam jugar contra l'Oviedo al Barres Nord, el que passa és que el calendari simètric de l'Alep doncs, té aquestes coses, no? Doncs el guanya Kenny Hasbrook amb un triple. Aleshores, ahir, si vau veure el partit, les dues últimes cistelles, ostres, és difícil marcar-lo perquè tothom espera un triple, però en canvi no, trenca i primer deixa una safateta, i a la segona, la que guanya el partit, li fot un traje a mida al defensa, penetra, el finta, i des de 4 metres la clava. Aleshores, bueno, tenim un tio com Kenny Hasbro que és una autèntica meravella.
Sí, perquè a banda,
defensivament, es deixa els ous i no és gens gana, perquè no és gens gana.
Molt bé.
Però això ho va fer perquè va tirar de dos. Si arriba a tirar de tres...
No, però no estem de tres, estem empatats.
Per això.
Home, també té la tranquil·litat que pot anar a la pròrroga, perquè t'anava a la pròrroga, no? Però bé, és més enllà de l'elogi lo del Força Lleida, és a dir...
Sí, evidentment.
I bueno, és que quan parlem d'aquests 12 de 14, un partit va ser aquell de Corunya, a casa, que vam estar a punt de guanyar-lo, és aigua passada, i ara pensar ja en el desplaçament a Ourense, després Sant Pablo i ve al Barris Nord.
Sí. Cuidadito.
Amb un dimecres.
Bueno, si aspires a quedar per dalt, has d'acabar guanyant els de dalt alguna vegada. Sí, si no, no. Va, parlem de futbol, perquè ja estava interessant.
No, i acabo, per cert, el Força Lleida pot fer un fitxatge. Dona informació perquè Gerard Encuentra, amb l'última roda de premsa, va dir que obria la porta a fer un nou fitxatge. Això vol dir que es va per totes. A mi em va agradar aquella declaració d'ambició. Callo. Ja està. Solament Albert Escudi vol saber el nom, però bueno, jo ja callo.
No, el mercat en competicions FEBI es tancava el 29, però en jugadors de fora, que no estiguin jugant a Espanya o que estiguin a la FEB, aquest mercat és fins al 31 de març. Clar, quin és el problema? Les places d'americans nosaltres ja les tenim ocupades amb Curcuat i Cameron Crutwick. En la qual cosa has d'anar a buscar doncs, o un Cotonou o un comunitari. I el que es busca és un combo, o sigui, un jugador que pugui fer de U2, no? Com el Tom Leimanis a Estudiantes, doncs d'aquest perfil. I clar, això és complicat. Mm-hmm. És complicat trobar-lo i si ho trobes és complicat pagar-ho. Però bueno, sempre ho ha dit el club, que el mercat està obert mentre hi hagi possibilitats. I si apareix alguna opció de mercat, doncs s'anirà per ella. I jo crec que la necessitem.
Bueno, si ho han dit, potser és que ja tenen
el jugador mirant, que pugui jugar de dos, perquè ahir, per exemple, Arroyo 11 minuts 40 segons. Villar 28 minuts, fot un partidàs, però clar, la carta de tir és 0 de 7. Aleshores, clar, entre els dos bases, doncs en atac no van aportar res. Numèricament, dic, a nivell de punts. Després Rafa Villar, 9 rebots, 5 assistències, 2 recuperacions, bueno, fot un partit catedralici. I la figura aquesta, de que pugui un jugador que pugui doncs, estar de base o pot estar d'escolta, doncs jo crec que ens aniria molt bé. Però també és veritat, i això ho ha dit sempre tant el Gerard com l'Albert, que no fitxarem per fitxar. O sigui, només fitxarem si és algú que realment pot venir i pot aportar.
El que deia en futbol, ja estava apretadeta la cosa i segueix apretadet, però hi havia un... Parlo de futbol, de segona federació. Hi havia un partit que podia fer que si el Lleida i el Badalona guanyaven els seus partits, es comencessin a distanciar al capdamunt, que era el Hèrcules Europa. Al final va acabar amb empat a 0. És un resultat que segurament ni per l'Hèrcules ni per l'Europa sigui positiu, però en canvi per la resta sí. El Sant Andreu, amb la seva victòria, s'ha colat per davant de l'Hèrcules, que ara és cinquè amb 44 punts, els mateixos que el Sant Andreu, que són quarts amb 44 punts, l'Europa és tercer amb 45 punts, el Lleida Esportiu són segons amb 48 punts, amb la victòria 0-1 davant del València Mestalla, i el Badalona Futur són els líders amb 51 punts, amb la seva victòria a casa davant de l'Espanyol B. Aquesta classificació està per que no puguis perdre ni un partit.
No, però és que a part de tot això, l'Europa té un partit menys.
Sí. És veritat, l'Europa té un partit menys.
13 de març amb la València més tallona. Sí, sí.
Jo penso que l'Europa serà la clau de la nostra posició a la classificació, perquè pot vindre aquí l'Europa.
Sí, hores d'ara hi ha dos equips que tenen la mà guanyadora, depèn de més mateixos, que és el Badalona Futur i és també l'Europa.
L'Europa de jugar contra el València Mestalla a València?
No, a casa.
A casa.
Perquè l'Europa, si guanya el València, es fica amb 48 i hi ha una Europa a Badalona.
Sí.
És a dir, els dos únics equips que tenen la mà, que depèn d'ells, són el Badalona
sí.
I és també l'Europa. L'Europa també depèn d'ell mateix. Sí, sí.
Per això jo crec que...
A mi l'Hèrcules està a 3 partits del líder.
Sí, i jo crec que la clau serà el Lleida Europa aquí, eh?
Uf, això és la penúltima jornada, queda molt, eh? Però me pares la clau per promoció o pel primer lloc?
Pel primer lloc.
Ui, l'Europa Badalona. És que el Badalona té ara la mà guanyadora.
Bueno, però jo crec que pel primer lloc, el Lleida ara tenia com un tiro.
No, això no ho sé, ui, això no. Ahir van patir moltíssim, eh?
Ja. Bueno, l'Europa, com diu el Sergi, no l'hauríem de descartar, no. Més que res, perquè els partits a casa és molt fort.
Correcte.
Té un partit menys, no li hem de donar com a guanyat, simplement té un partit menys. Es podria posar amb 48 punts i encara ha de jugar contra el primer, cosa que no ha de fer el Lleida Esportiu.
I a part a casa de l'Europa. I van quedar 0-0, eh? O sigui, l'Europa depèn de si mateix.
Bueno, per això.
Albert Square, el que sí que és veritat és que tenim un final de temporada, si els resultats segueixen anant com van, apoteòsic, no?
Sí, i la bona notícia és que nosaltres formem part d'aquesta apoteosi, no? La jornada d'ahir jo crec que és un punt d'inflexió per Hèrcules, que com bé ha dit el Sergi, ja es queda a 3 partits de l'ascens directe, per tant... Sí. Doncs amb aquest ho podem tatxar, però compte que nosaltres l'última jornada anem al Rico Pérez, però sí que crec que per la primera posició estan descartats. Jo l'Europa, una mica com ja l'encuentra, hauré d'acabar recollint cable, però jo l'Europa és que no el veig, per optar a la primera posició, però els resultats me diuen el contrari. En la qual cosa, bueno, a veure com li va aquest partit que té pendent per jugar, però jo crec que ara, si haguéssim de fer càlcul de probabilitat, jo crec que 60% Badalona, 30% Lleida, 10% Europa.
I aquest cap de setmana... això, la pressió és al revés. Juguem nosaltres primer.
Sí, però és difícil. No, ahir tenim molta pressió. Sí, però primer s'ha de guanyar.
Tu els veus tots difícils, ja, Sergi.
No, a part que ho és, ahir era un partit...
No, és que el Sergi ja em diu, ui.
Però el València més tallà ahir...
Ui, que ve l'Espanyol bé. Ui, que... Clar, tots els veus difícils, ja.
Es guanya patint, guanyem ara patint. Però ahir, per exemple, jo crec que... Com vas veure el partit d'ahir? Home, amb una gran alegria per guanyar amb un xut d'Agüero, un golàs, com... i el 0-1, però ahir curiosament potser van ser les jugades concretes que ens han fallat en altres partits, com a Terrassa, on van perdre a segon al minut 5 que vam rebre un gol, doncs ahir aquestes jugades concretes ens van anar a favor, perquè la València ens hagués pogut empatar.
Sí, però només tirem una vegada, eh?
Qui?
Nosaltres.
Per això dic que ahir les jugades concretes ens van anar...
Sí, però que tampoc no
estem per tirar quets. No, correcte, si coincideixo. Per això dic, però va ser una grandíssima victòria guanyar a València Mestalla, perquè és un grandíssim equip,
sí,
i per tant
i
són 3 punts...
I a punt d'estar a baix de tot.
No, ara no, bueno, perquè ara té un partit menys també, eh?
Bueno, ja,
però... Tenia 33, és a dir, ja havia guanyat 5 de seguits abans de perdre el Badalona Futur, que ja va patir un arbitratge al València no gaire bo, no? Però ahir haguéssim pogut empatar perfectament. Per en canvi, a Terrassa que, o a casa amb el Badalona que van perdre, derrotes que no haguéssim pogut fer millors resultats, no? Però ahir aquelles jugades concretes van anar a favor i, novament, i aquí també li va la via de l'Albert, Iñaki és un porter que ens dona punts.
Sí.
És indiscutible, no? I per tant, estem aquí.
Ahir no es va tornar a donar punt.
Estem aquí, anem a l'Espanyol B dissabte a les 6 de la tarda.
Però que juguem primer vol dir que la pressió va
si guanyem, per Badalona. Si guanyem. Si guanyem. I el Badalona jugué a Formentera. No, si és molt fàcil. Perdó, acabo, Albert. Tenim el mateix calendari, fora o casa, amb un rival de diferència. Nosaltres tenim l'Espanyol B, que el Badalona ja no el té, i a l'última jornada es tenen a la Nucía, que nosaltres no el tenim per l'Espanyol ve d'ara, no?
Sí.
Però els rivals són els mateixos. Mm-hmm. Però són 2 partits, que es porta el Badalona. 2, eh?
Sí, bueno, però ho veuràs, sí.
Per això, són 2, eh?
Bueno, el que passa és que ara estem en una fase de la temporada que s'ha de guanyar per lo civil o per lo criminal.
Sí.
Vull dir, està molt bé la identitat, el joc, passar-t'ho bé, si ho pots fer, fantàstic, però ara ja es passa jugant les coses, ja has de guanyar per lo civil o per lo criminal. I fixa't tu... que fa 2 setmanes estàvem tots amb el Canguel, anem al camp del Penya, si és artificial, fora de cosa, no guanyem res, patapam, 1-3. Aquesta setmana anem al camp del València, hòstia, gran equip, no hi és quadri, uf, el Badalona a guanyar, patapam, 0-1. Bueno, doncs ja està, vull dir per lo civil o per lo criminal. I és cert el que diu el Sergi. La setmana passada, Xuli, pal, porter, ahir, a la València Mestalla, 2 pilotes se passegen per la línia de gol i les aconseguim traient. Però és que això és el que hem comentat alguna vegada ja durant aquesta temporada, és que és futbol, hi ha moments en què tot es deponen i hi ha moments en què no hi ha manera. Lo important és continuar sent competitiu i jo crec que el Lleida no ha deixat de ser competitiu en cap moment d'aquesta temporada.
Amb això estic d'acord, jo estic molt content amb el Lleida, passi el que passi, quan perdem i quan guanyem. Amb això estic d'acord, Albert, sempre hem estat competitius. Clar. I el futbol és això, i ahir les situacions concretes es van anar perquè no van poder, per cert, increïble que un equip com el València no faci els seus partits del filial per YouTube, perquè el fa hasta l'Horta, si no tenen canal oficial, però pel que vam escoltar, sentir, llegir i tal, doncs aquestes situacions concretes no, afortunadament ahir ens van anar de cara.
Mm-hmm. Escolta, ens queden 3 minuts per arribar a les dues. No sé si val la pena portar un moment i a mode de resum el món de les xarxes socials a la ràdio, Albert, o el deixem allí?
Mira, ahir va guanyar el Finques Prats, ahir va guanyar el Força Lleida, ahir va guanyar el Lleida Esportiu, i ni cap troll, ni cap dirigent desmarxat, que se li calenten els dits, m'amargarà. Per tant, jo crec que no val la pena. Vale. No val la pena.
No, jo ho dic perquè és que l'Albert, jo fa molts anys que el conec, que col·labora amb nosaltres.
La setmana ha anat molt calenta.
Jo que no entro mai a les xarxes de tant en quant i trec el nas i el Sergi em diu mira com manem, i fa 2 setmanes per una cosa, aquesta setmana passada per una altra, jo segueixo insistint que a les xarxes socials i a internet no s'hauria de poder entrar de manera anònima, que la gent posi nom i cognoms i ens estalviaríem la meitat de missatges, eh?
Saps què passa, Ricard? Que és evident que no sabem perdre, però estic començant a detectar que tampoc sabem guanyar.
Imagina't.
I això tampoc és així. Perquè ja et dic, per la meva part, vull dir, ja vull dir, futbol, perquè és que no té cap sentit.
No, a més, un any que estem gaudint, estem patint per no quedar primers. O sigui, imagina't tu, que això fa molts anys que aquí a la taula no ho dèiem.
I que la situació de Lleida és la que és. I si tot fos normal, el club no estaria judicialitzat. Clar. Ja està, i el resum és aquest. I a partir d'aquí, la resta, vale, és intentar doncs, vendre fum i explicar coses i tenir la gent entretinguda i vendre un discurs que no es correspon a la realitat. I ja està. Bueno. I si la situació de Lleida fos normal com volem vendre, el club no estaria judicialitzat com està. Subjudicialitzat com està. I ja està. I no passa res.
Bueno, aquesta és la situació, i aquí, com que també et diré una cosa, que la justícia tampoc és tan transparent com ens agradaria i, per tant, al final és tremendo, perquè no saps ni això ni ràpida, perquè és que... Però bueno...
Però és que això de la transparència, Ricard, és com de contrastar.
Ja.
Però no contrastar, no, a veure, escolta, si el Ricard Álvarez diu que plou i el Sergi Tor diu que no plou, contrastar no és ni preguntar al Ricard ni preguntar al Sergi. Contrastar és treure el cap a la finestra i mirar si plou.
Ara no tenim temps, però a mi no em va desagradar gens el la entrevista periodística, al final és periodística,
Sergi,
de Lluís
no
Pereira i
el
Deres
Cuer. El rellotge aquí damunt del
cap. Però jo la vaig trobar molt interessant, molt interessant.
Vale, pues,
o sigui,
ja ho comentem la propera vegada.
De dues persones que anaven amb el seu nom i dient coses diferents, jo la vaig trobar molt interessant, molt didàctica, i crec que és l'inici d'una amistat.
Xavi Pérez i Sergi Tor. Escolta, com sempre, un plaer. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Una abraçada a tots.
Vinga, ànim.
Gràcies, igualment.
Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Ara la Pilar García Muñiz et posa el dia i des de Lleida hi tornem demà a les 12:20.